Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Els pèsols meravellosos. Una vegada era una dona vídua que només tenia un fill. El noi es deia Lluc i era molt bon xicot. Vivien en una caseta enmig del camp i eren tan pobres que només tenien una cabra. La cabra els donava cada dia un petricó de llet per esmorzar, dinar i sopar. Un dia, la cabra va deixar de fer llet i la mare li va dir al seu fill:
Lluc, cal que vagis al mercat a vendre la cabra. Mira de treure'n prous diners. Ja saps que no en tinc ni cinc.
En Lluc lliga una corda al coll de la cabra i se'n va cap al mercat. En arribar a la vila, se li acosta un pagès i li diu:
Ei, vols vendre aquesta cabra tan xamosa?
Prou, per això vinc,
respon el minyó.
Doncs mire, aquí tinc aquest sac de pèsols, no n'hi ha de millors al món. Pren els que vulguis a canvi de la teva cabra.
El pobre Lluc se n'omple les butxaques i el sarró, dona la cabra al pagès i se'n va cap a casa tan trempat. La mare, quan el va veure arribar, li va dir:
Noi, vens molt content? Deus portar-me molts diners.
No, mare,
va fer en Lluc.
No porto diners, us porto uns pèsols com no n'heu vist mai.
La bona dona es va enfadar molt i va dir:
Ai, trista de mi, que tinc un fill tan encantat.
I va llançar els pèsols per la finestra. L'endemà, quan en Lluc va obrir la finestra, es va quedar amb la boca oberta. On havien caigut els pèsols, hi havia una planta tan gran que s'enfilava amunt, amunt, com si fos un arbre. Sense pensar-s'hi gens ni mica, en Lluc es va enfilar per la planta per tal d'agafar les tabelles tendres del pèsol que hi creixien al capdamunt. Però com més pujava, més les tabelles s'anaven enfilant. Així va arribar molt en l'aire, tant que des d'allí ja no veia casa seva. Cansat de pujar, s'atura i s'adona que ha anat a parar en un país ben diferent del seu. Veu una velleta asseguda en una pedra i la velleta li diu:
Lluc, fa molts anys que t'esperava. Tu no saps que el teu pare era molt ric i un gegant li va robar la fortuna? El gegant viu en un castell prop d'aquí i tu hi has d'anar per tal de fer-li tornar el que és teu.
En Lluc arriba al castell i fa toc-toc a la porta. Surt la dona del gegant i li diu:
On vas, galifardeu? Fuig d'aquí si no vols morir.
Tinc fam i estic cansat,
respon en Lluc.
Deixeu-me reposar i menjar una mica.
La geganta el va fer passar, li va donar sopa i després va amagar-lo a la pastera. Al cap d'una estona es va sentir un gran terrabastall i va entrar el gegant tan alt i lleig que feia fer edat.
Sento l'olor de carn fresca,
va fer.
És un cabridet que t'he rostit per sopar,
va respondre la geganta. El gegant va sopar i, en acabat com cada nit, es va posar a comptar els diners que havia robat el pare d'en Lluc. Però n'hi havia tants de diners que el gegant no va poder acabar de comptar-los i es va quedar ben adormit. I feia uns roncs que tot el castell tremolava. Aleshores en Lluc va sortir de la pastera, va agafar el sac de diners i va fugir del castell. Cames, ajudeu-me. Quan la velleta el va veure venir, li va dir:
Corre, noi, abans no baixi aquest gegant per la pesolera i et mati.
Quan en Lluc ja era mig camí, sent uns crits esgarrifosos, era el gegant que s'havia despertat i l'empaitava pesolera avall. Però en Lluc, llest com una mostela, en 5 minuts va ser baix de tot. Aleshores, la velleta, que era una fada i de les bones, va tocar la planta amb la seva vareta màgica i va dir:
Pesolera, fora!
I la pesolera va desaparèixer en un dir Jesús. El gegant, de cop i volta, es va trobar enmig del cel i de la patacada que es va clavar a terra no se'n va alçar mai més. I en Lluc, tot content, va dur el sac de diners a la seva mare. No els va faltar res mentre van viure i la mare d'en Lluc sempre deia:
quina sort tenir un fill tan espavilat.
I qui no vulgui creure aquesta rondalla vera, que el seu cap se li torni de cera. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els Pèsols Meravellosos, un conte popular, editorial La Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Amb tu el vull viure, no el deixem escapar.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La senyora dels llibres. La meva família i jo vivim molt amunt, dalt de tot, de la muntanya. Casa meva està tan en l'aire que gairebé mai no veiem ningú. Bé, tret dels falcons que volen pel cel i les bestioles que s'amaguen als arbres. Jo em dic Cal, I no sóc el germà gran, però tampoc el petit. Això sí, sóc el noi més gran de la família. Per això, ja ajudo el papa amb l'arada i si alguna ovella es perd, la surto a buscar. I també sé portar la vaca a casa al vespre. Això que faig sí que és ajudar, i no pas el que fa la meva germana a l'arc. Que si la mama li deixés, no faria altra cosa que estar amb el nas ficat en un llibre, des que surt el sol fins que es fa fosc. El papa diu que és la nena més llegidora que mai ha vist. Jo no he nascut pas per estar-me assegut com un estaquirot mirant aquests quatre gargots. I no em dona la gana de fer cas a l'Alarc quan vol fer de mestre. L'única escola que hi ha està a una carretada de quilòmetres riu avall. L'Alarc no podria anar-hi ni que tingués ales i volés. Així que vol fer-nos classe ella mateixa. Bah, a mi això de l'escola no m'agrada. Per això, sóc el primer que sento el clop-clop dels cacs i veig el pelatge vermellós com l'argila de l'euga alatzana. Sóc el primer que s'adona que el genet no és un home, sinó una dona que porta pantalons de muntar per fer-se veure. És clar que rebem la forastera tal com cal i ella també és molt amable amb nosaltres. I després deixa arrupar un bon té, deixa la seva alforja sobre la taula. Qualsevol diria que allò que hi escampa és or, perquè els ulls de l'Alarc brillen com monedes de centau noves i les mans no s'estan quietes, com si volgués agafar un tresor. Va, us asseguro que això que porta aquesta dona no és un tresor. Si més no, per mi. No us ho creureu. Són llibres. Aquesta dona ha traginat muntanya amunt una pila de llibres. Ei, ara que ho penso, s'ha passat el dia cavalcant per aquests caminois costeruts i per a res? Perquè si el que vol és vendre aquests trastos com fa el llauner, que va amunt i avall a molles i pots i coses així, ja es veu d'un tros lluny que a casa no tenim ni un bitllet de dòlar ni un centau per gastar. Ni encara menys en uns estúpids llibres vells. Però el papa es mira bé l'Alarc i després s'escura la gola.
Fem un tracte, una bossa de gerds i navius per un llibre.
Amago les mans a l'esquena amb els punys ben tancats. Friso per dir alguna cosa, però no m'atreveixo. Caram, és que aquesta bossa de gerds i navius l'he collit jo. L'he collit jo per fer un pastís i no per canviar-la per llibres. Però em quedo ben parat quan la senyora fa que no amb el cap i a més ben convençuda. Diu que no s'endurà ni una bossa de gerds, ni navius, ni un grapat de verdures, ni res de res. Aquests llibres són de franc, sense pagar, com l'aire. I us ho creureu? A més diu que d'aquí dues setmanes tornarà a venir per canviar aquests llibres per uns altres. Ara que a mi m'importa un rave el que ha portat aquesta senyora dels llibres. I si s'oblida del camí per tornar a casa nostra, doncs també fa. Però no us ho creureu. Sempre torna, encara que plogui, que faci boira, que faci fred. Ep, ara que ho penso, aquesta auga seva ha de ser molt valenta. Ha arribat l'època en què el món es torna tan blanc com la barba de l'avi. El vent udola fort com un linx endinsat en la foscor de la nit. Així que ens arraulim tots al voltant del foc. No fa dia de sortir a fora. Amb la nevada que està caient, fins i tot les bestioles del bosc s'amaguen dins del cau. On dia, però si se sent un tac-tac-tac al vidre de la finestra? No us ho creureu. És aquella dona abrigada de cap a peus. Fa l'intercanvi a través de l'escletxa de la porta perquè no vol que nosaltres, la família, agafem fred. I quan el papa li diu que, si us plau, que es quedi a passar la nit, ella fa que no amb el cap. L'euga ja m'acompanyarà a casa. Em quedo una bona estona mirant com la senyora dels llibres desapareix camí avall. Un munt d'idees em comencen a fer giravoltes pel cap com els flocs de neu que voleien a fora. Ep, ara que ho penso, l'euga és valenta, però la senyora, déu-n'hi-do. I tot d'una, friso per saber per què la senyora dels llibres s'arrisca a agafar un bon refredat o alguna cosa pitjor. Agafo un llibre que té paraules i també dibuixos i li porto a l'arc. Ensenyem què hi diu, li demano. I la meva germana no es riu ni es burla de mi, sinó que em fa lloc al seu costat i, fluixet, comencem a llegir. El papa diu que està escrit en els senyals de la natura si un hivern durarà molt o poc. Aquest any, tots i tots els senyals prediuen que caurà molta i molta neu i que farà un fred que pela fins ni se sap quan. I no us ho creureu. Tot i que ens passem molts dies dins de casa, estrets com arengades en una capsa, més ben igual. Oi que és estrany? Doncs és cert. Quan la senyora dels llibres passa a visitar-nos una altra vegada, ja és gairebé primavera, i la mama li fa un regal. Li dona l'única cosa de valor que té, la seva recepta del pastís de nabius i gerds, que és la cosa més bona que hi ha al món. Jo sé que no és gaire per tot l'esforç que fa venint aquí, va dir la mama. I després, en veu baixa, plena d'orgull, va afegir. I per aconseguir fer dos lectors d'on només n'hi havia una. Abaixo el cap i espero fins gairebé l'últim moment per dir-li el que em volta pel cap. Tant de bo pogués regalar-li alguna cosa. La senyora dels llibres es va girar i em va mirar amb els seus ulls grossos i foscos. Vine cap aquí, Cal, em va dir amb molta gentilesa. I jo em vaig apropar, esclar. Llegeix-me alguna cosa. Així que obro el llibre que tinc a les mans, un de nou que m'ha portat avui mateix. Abans pensava que només eren quatre gargots, però ara ja sé que hi ha dins de veritat i llegeixo una mica en veu alta. Això sí que és un regal, em va dir. I em va fer un somriure tan i tan gros que va fer que jo també li somrigués d'orella a orella. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. La senyora dels llibres, de Heather Henson, de la editorial Joventut, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Vas a Santana, a tu cala.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Ara ballar els passos amb molta elegància. Tu has de fer com un cavaller. La 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 la. Així és l'únic. Ara ballar els passos amb molta elegància.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El tam-tam màgic de la granota. Expliquen que a la vora d'un gran llac hi vivia una granota que havia heretat un tam-tam màgic del seu avi. El tam-tam tenia un so màgic. I tothom que el sentia, de cop i volta tenia ganes de ballar. Cada vespre, quan el sol ja havia baixat del punt més alt del cel i ho tacava tot de colors vermellosos i ataronjats, la granota agafava el tam-tam del seu amagatall secret, un forat que hi havia en un vell baobab. Asseguda dalt d'una roca, des d'on podia veure tot el llac, la granota tocava el tam-tam i cantava. Els hipopòtams, que descansaven tranquils a les aigües del llac, sortien a ballar sense poder-ho evitar. Els elefants, les girafes, les zebres i les impales, els ocells i les tortugues, tots es posaven a ballar així que sentien els sons màgics del tam-tam. Quan el cel ja es tenyia de foscor, la granota guardava una altra vegada el tam-tam al seu amagatall i els animals tornaven als seus caus. Un dia, Més enllà de la sabana i abans d'arribar als boscos, la granota va descobrir uns camps cultivats plens de verdures i fruites de tota mena i va tenir la idea d'organitzar una festa sorpresa. Va anar a buscar el seu tam-tam, va enfilar-se en un tronc tallat que hi havia al costat dels camps i va començar a tocar la seva música. Tots els animals dels voltants, atrets pel so màgic del tam-tam, van començar a aparèixer per aquell indret tan ple de coses bones per menjar. I els animals, petits i grans, àgils i no tan àgils, van ballar amb totes les seves energies i van menjar tot el que van voler. Plàtans i carabasses i melons, pastanagues i blat de moro, espinacs i tomàquets, mangos i pinyes. Va ser una festa fantàstica que va durar fins ben entrada la nit. L'endemà al matí, el propietari dels camps anava tranquil·lament a treballar el seu tros de terra, que va veure que algú l'havia destrossat totalment. Les plantes estaven aixafades com si un ramat d'elefants desbocats hi haguessin ballat al damunt. I per tot arreu hi havia pells de plàtans i de carabasses i dels melons. Però què havia passat? Qui havia fet aquella destrossa tan gran? Quan el cel es va tacar de colors vermellosos i ataronjats, els animals van esperar tots junts que el tam-tam màgic tornés a sonar i van anar a trobar la granota per demanar-li que anés a tocar els camps una altra vegada. La festa del dia anterior havia estat fantàstica i volien repetir. La granota va acceptar la proposta i tots junts s'hi van encaminar. La granota es va enfilar al tronc de l'arbre tallat i va tocar com sempre. Al segon compàs, tots els animals es van posar a ballar sense poder evitar-ho, a ballar i a menjar tot el que trobaven. I mentre la girafa girava i els micos saltaven i tots els altres animals ballaven al ritme del tam-tam, va aparèixer el propietari dels camps amb una destral en una mà i un pal a l'altra.
Fora d'aquí, però què us heu pensat?
Tots van córrer tan de pressa com van poder per escapar-se dels cops d'aquell camperol enfadat, amb raó. Tots, excepte la granota, que seguia tocant el seu tam-tam sense adonar-se de res del que passava al seu voltant.
I tu, granota del diable, veuràs quan t'atrapi. Et convertiré en el meu sopar.
La granota, sense saber què passava ni d'on sortia aquell home enfurismat, va agafar ben fort el tam-tam i es va posar a saltar sense parar fins que va arribar al llac, on es va tirar de cap. Des d'aquell dia, la granota no va gosar treure el tam-tam de sota l'aigua i de tant en tant el tocava entrant i sortint des de les aigües del llac, però mai des del mateix lloc. Els animals l'esperaven i li demanaven que els tornés a portar a uns altres camps per organitzar una festa. Però la granota s'havia espantat massa amb els crits d'aquell camperol enfurismat i va decidir que només tocaria sota l'aigua. Si aneu a vora d'un llac i sentiu els cants de les granotes, potser teniu sort i sentiu també els ritmes del tam-tam màgic. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Faules d'animals. Un meravellós llibre de contes per a nens i nenes recollits per Anna Soler Pont. De la editorial Columna, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El ritme és així i no pots ballar.
Ritme!
Ritme!
Ajupits, puja. Amb el ritme anem pujant. La cançó del ritme és tots a ballar. Baixa. Amb el ritme anem baixant. La cançó del ritme és tots a ballar.
Amunt, avall.
A la dreta anem saltant.
Amunt, avall.
A l'esquerra anem saltant.
Amunt.
Tots ben ajupits, puja. Amb el ritme anem pujant. La cançó del ritme és tots a ballar.
Baixa.
Amb el ritme anem baixant. La cançó del ritme és tots a ballar. Ara anem tots endavant.
Ritme!
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 Ritme, ritme, ritme!
Amunt, avall!
A la dreta anem saltant.
Amunt, avall!
A l'esquerra anem saltant.
Amunt, avall!
Molt amunt podem saltar.
Amunt, avall!
Anem tots ben ajupits. Puja! Amb el ritme anem pujant. La cançó del ritme és tots a ballar.
Baixa.
Amb el ritme anem baixant. La cançó del ritme és tots a ballar. Ara anem tots endavant. Endavant, endavant. I ara enrere anem tornant.
El ritme és així. El ritme és així.
L'hora del compte, al 91.5 FM.
La mare amb l'esmorzar, els dos nens i el gos. dir-m'ho tot. Proveu de parlar amb mi de tot. No, no feu ampolles a l'hotel. Cuideu per tot sou. Digueu-me l'estel. Que jo ja, ja sóc capaç d'entendre-ho tot. Proveu de dir-m'ho tot. Proveu de parlar amb mi de tot. No, no feu ampolles a l'hotel. Cuideu-me per tot sou. Digueu-me l'estel. Que jo ja, ja sóc capaç d'entendre-ho tot. Proveu de dir-m'ho tot. Proveu de parlar amb mi de tot.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Si totes les ocelles són altes, 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 i jo sóc petitet, i jo sóc petitet. Les ocelles són altes, 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 i jo sóc petiteta. Jo no puc fer-hi res, jo no puc fer-hi res. Jo tinc una pilota que bota, 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 i jo sóc petiteta, i jo sóc petiteta. Jo tinc una pilota que bota, 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 i jo sóc petiteta. Jo no puc fer-hi res, jo no puc fer-hi res. Jo sóc petiteta, i jo sóc petiteta. Jo tinc una cadeta que salta, salta, salta. I jo sóc petiteta, jo no puc fer-hi res. Jo no puc fer-hi res.
Thank you. ha posat rulos al cap, els arrelli d'una cresta i dues cues al costat. I ara què faràs, granota, que així no podràs nedar? Què li passa al món? Què li passa al món? Cada cop s'ha capgirat. Granota, granyuda, què faràs, que així no pots ficar-te a l'aigua? Granota, granyuda, què faràs, d'una bringorro per nedar? Granota, granyuda, què faràs, que així no pots ficar-te a l'aigua? Granota, granyuda, què faràs, d'una bringorro per nedar? I tu t'ho creus, però potser que no és veritat, i tot és una enganyifa. I tu t'ho creus, però potser que no és veritat, no creguis tot el que et diran. I el Frederic, tres parells de guants i una bufanda ben llarga. Frederic, tres parells de guants i una bufanda ben gran. I una bufanda ben gran, no creguis tot el que et diran.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Els arrugats. Quina troballa més dolça.
Benvinguts al concurs El dolç més bo de tots. Som a la gran final. El jurat haurà de triar entre la còrcoca, l'ensaïssant i els arrugats.
L'Aniol i l'Abel s'ho miren a la televisió i només de veure-ho ja els agafa gana. La còrcoca és una coca en forma de cor i farcida de nata.
Nyam!
L'ensaïssant és una ensaïmada amb gust de croissant.
Nyam, nyam!
Els arrugats, però, no són tan atractius. Qui els deu haver triat per passar a la final? L'Abel té 6 anys i li agrada molt dibuixar. Mentre fan els anuncis, s'imagina quin dolç podria inventar. I el dibuixa. L'Abel té un problema a les mans. Li suen. Li passa des de que va néixer. I quan s'esforça a fer un dibuix molt ben fet, encara li suen més. Llavors es posa nerviós, perquè el paper, com que està humit, s'arruga. I com que no li agrada el resultat, el llança a la paperera. En prova de fer un altre, però li passa el mateix. En fa una bola ben rodona i fa cistella a la paperera. El seu germà, l'Aniol, és més gran, ja té 8 anys, i li explica moltes coses. Ahir li va parlar dels planetes i li deia que el planeta Terra, on vivim, és conegut com a planeta blau perquè té molts mars i oceans. Avui li ha explicat com funcionen els cotxes elèctrics, que no contaminen com els que van amb gasolina o gasoil. També li diu que no es posi nerviós, que els seus dibuixos són maquíssims. Encara que quedin una mica humits de suor i que algun color s'escampi més del compte.
Calla!
A la televisió anuncien qui ha guanyat.
Han guanyat els arrugats!
Ni la corcoca ni l'ensaïssant. Caram, expliquen que els arrugats van ser inventats per casualitat. Sense voler. Va ser en Lluís. Aquest noi treballa en una associació per a persones amb discapacitat. És a dir, que els passa alguna cosa diferent. Ell, per exemple, és sord, no hi sent. El van posar a l'obrador artesà de galetes, a fer neules ben rodones, aquelles que pots mirar-hi per dintre i tot. En Lluís, el primer dia, no en va saber fer cap. Li quedaven de formes estranyes i les deixava allà, en un racó. No volia que ningú les veiés. Paciència, li van dir. Ja n'aprendràs. Ni el segon dia ni el tercer, en Lluís va fer gaires neules com les altres. Les arrugava i les apartava. No podien estar al costat de les neules tan ben fetes dels seus companys. Se n'enriurien. Com que ell va fer tantes que no quedaven bé, els altres nois van decidir que se les menjarien ells. No eren tan boniques, però eren fetes de la mateixa pasta de neula. Bufar, i estaven per llepar-se els dits. Al cap d'uns dies va començar a córrer la veu. Aquelles neules que semblaven tan mal fetes estaven boníssimes. Eren tan cruixents. La seva forma estranya feia que quedessin ben torradetes. Delicioses. I com que als pobles tot se sap, tothom que anava a la botiga demanava aquelles neules diferents. Sí, sí, eren les que feia en Lluís. I això que pensava que no en sabia fer. A Lluís se li va girar feina, perquè ell era qui millor arrugava les neules, que no eren neules, però que eren boníssimes, i tothom volia menjar-ne. Els seus companys en deien arrugats. Com que a la botiga cada cop les demanava més gent, van començar a preparar-ne capses. A partir d'aquell moment, tothom les coneixeria com els arrugats d'en Lluís. L'Aniol, el germà gran, ho escolta i pensa que quan arribin els pares els demanarà que li comprin arrugats.
Tu també en voldràs, oi, Abel?
Però el seu germà petit no escolta. Seu a terra. Ha anat a buscar els seus dibuixos arrugats a la paperera. Els està allisant. Se'ls mira i se n'adona que li agraden. Són diferents. Ningú més pot fer que els colors es barregin d'aquella manera. I tot gràcies a la seva mà, que sempre sua, sobretot quan s'esforça. Els pintors de vegades necessiten aigua per als pinzells. Ell té unes mans màgiques. Escampen els colors. És veritat que arruguen una mica els papers, però de vegades les coses arrugades poden semblar genials. L'Abel ha decidit que es presentarà al concurs de pintura de Sant Jordi de l'escola. Però ara van cap a la cuina a esmorzar. Quina gana els ha agafat! I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Els arrugats, quina troballa més dolça! De Carles Capdevila i Vero Zendoya. Un conte per descobrir un projecte emocionant de la editorial Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'hora del conte, al 91.5 FM.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El peix irisat. En alta mar hi vivia un peix, però no era un peix corrent, no. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. Els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades. Li deien el peix irisat.
Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia lluir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
Peix irisat, peix irisat, espera'm!
Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses. I en tens tantes?
Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat?
Va cridar el peix irisat.
Au, va, fuig!
Espantat, el peix blau es va allunyar. Excitat, va explicar als seus amics el que li havia dit el peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servien ara al peix irisat les seves meravelloses escates lluents? Si ja no les admirava ningú, ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar l'estrella de mar.
Però si sóc molt bonic, com és que no agrado a ningú?
En una cova, darrere el bany de corall, hi viu el Pop Octopus. Potser ell et podrà ajudar.
El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca, amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
Tu estaves gran.
Va fer l'Octopus amb veu fonda.
Les onades m'han explicat la teva història. Escolta el meu consell. Regala a cada peix una de les teves escates lluents. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content.
Però...
El peix irisat volia afegir alguna cosa, però l'Octopus ja havia desaparegut.
Regala les meves escates? Les meves escates lluents tan boniques?
Va pensar el peix irisat horroritzat.
Mai de la vida, no! Com podria ser feliç sense elles?
De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peixet blau.
Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una de petita.
El peix irisat es va quedar dubtant.
Una escata lluent ben petitona,
va pensar.
Gairebé no la trobaré a faltar.
Amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita.
Te la regalo, però ara deixa'm en pau.
Moltes, moltes gràcies!
Va contestar el peixet blau boig d'alegria.
Ets molt bo, peix irisat!
El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada al peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava, content, tot fent zigazagues dins l'aigua. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua, amb la seva escata lluent. De manera que el peix irisat aviat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I vesperon, el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà. I cada vegada li feia més il·lusió. Com més brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres. I era feliç. Feliç com mai ho havia estat.
Vine, peix irisat! Vine a jugar amb nosaltres!
Van cridar tots els peixos.
Ja vinc!
Va dir el peix irisat i se'n va anar content amb els seus nous amics. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. El peix irisat, de Marcus Pfister. Editorial Beascoa, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.